Barça del Dream Team i la bola del drac. Aquell primer petó, la primera estrella, o el segon mailet a la casa vella.
Les vinyes vora el mar, les dunes que l'atzar va voler prendre, les canyes del torrent vigilen el ciment que les violenta.
I ara s'espanta aquell nen dels 80, un nen que no vol fer-se gran. Camí dels 30, no acaba la festa, però no és
ple de fum, els crits de mon pare i el doctor Slum perseguint l'arare pel carrer principal tirant la baldufa. L'hivern era especial a prop de l'estufa
i encara sentir la brisa d'un vespre estant tots a la fresca, l'olor d'un got de vi i els nous llibres de l'any cada setembre. I ara s'espanta aquell nen dels 80,
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
De la tarda, 5 minuts, informació de servei, i avui anem a conèixer com està funcionant el transport públic. Anem al Transmet, Daniel Cáceres.
Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar d'un dimecres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Veus locals.
La Fundació Espigoladors lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari fa 10 anys. Parlem d'una organització sense ànim de lucre que treballa des del Prat, però arreu del territori català, però per reaprofitar aliments alhora que es dona feina a persones en risc d'exclusió social. Tot plegat li ha merescut un premi del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim ja a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. En parlem de tot plegat amb Anna Gras Brugolat, ella és la responsable de comunicació de la Fundació Espigoladors. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Explica'ns, 10 anys, es diu ràpid, però no és així.
Sí, es diu ràpid, han passat moltes coses, no? Portem una llarga trajectòria, tota aquesta història va començar el 2014, no? I de fet, aquí al municipi del Prat ens fa molt feliços, no? Haver arribat fins aquí, i aquest any és un any de celebració per nosaltres.
Com ha evolucionat l'entitat en aquests dos lustres?
Sí, nosaltres això vam començar com un projecte d'emprenedoria social de la mà de tres persones emprenedores, no? Amb un propòsit i un objectiu que segueix sent el mateix, no?, que tenim avui en dia, que és fer front a un doble, triple repte, no?, social i ambiental, lluitar contra les pèrdues i el malbaratament alimentari, fomentar el dret a una alimentació saludable i empoderar col·lectius en situació de vulnerabilitat, no? Aquests tres objectius, segueix sent el nostre propòsit, però l'entitat ha evolucionat, no?, amb impacte, no?, i amb també amb innovació, amb diverses línies, no?, d'acció i projectes. A nivell de territori, no? Vam començar, no? Tenim la seu aquí al Prat de Llobregat, però també tenim presència ja a diferents zones del territori català. Tenim una delegació a la zona de Girona-Maresme, a Tarragona i Terres de l'Ebre. Estem començant a explorar també què es pot fer, no?, a la zona de Lleida. I en aquest sentit, doncs, seguim explorant, no?, com podem incrementar l'impacte de les nostres accions, replicar el nostre model també amb altres projectes a nivell estatal, a nivell europeu.
Això t'anava a preguntar, teniu aquí la seu al Prat, però treballeu en molts àmbits, de fet a tot el territori català. Expliqueu-nos com és el procés, no?, des del principi i fins al final.
Sí, nosaltres partim d'una activitat, no?, un nom que és un verb, al final, l'activitat d'espigolar. És una activitat que, bueno, sempre ens agrada explicar, no?, que té arrels mil·lenàries, té una història, i ja es feia, no?, en entorns rurals de l'edat mitjana, moderna, en què sobretot dones i nens entraven als camps a buscar aquells aliments que l'agricultor, doncs, havia deixat al camp, no?, sense collir. Nosaltres què fem? Ho portem al temps actual, no?, ho portem al present. Què passa actualment? Els agricultors i agricultores, no?, es troben habitualment en situacions com que no poden donar sortida comercial a productes, a fruites i verdures, que tot i ser perfectament comestibles, perquè tenen algun tema, alguna imperfecció. El calibre, doncs, és per sobre o per sota del que determina el mercat, o perquè el preu que se'ls hi paga cau per sota del cost de recol·lecció. Tot això genera unes pèrdues, no?, al camp, és a dir, doncs, cultius, no?, que quedarien sense aprofitar, sense ser consumits. Nosaltres el que fem és, gràcies a una xarxa de més de 100 productors de tot el territori, impulsem l'activitat d'espigolar, no? Amb convenis i acords amb aquests productors. Ells, quan tenen, doncs, algun cultiu, no?, que ja saben que no podran comercialitzar per algun d'aquests motius, ens truquen perquè anem a espigolar els seus camps. Una altra pota important, imprescindible de la nostra tasca, és el voluntariat, no? Sense les persones voluntàries que ens ajuden, no? I que col·laboren amb nosaltres, no seria possible l'espigolament. Comptem amb una xarxa de més de 3.000 persones voluntàries i doncs, quan tenim el protocol, no? O el procés és que quan tenim una espigolada, no? A la vista, per dir-ho d'alguna manera, activem una convocatòria d'espigolada. Això, a nivell pràctic, doncs, ho fem mitjançant un mailing, no? Canviem la nostra borsa de voluntariat i a partir d'aquí doncs, formem grups de 10, 30, 10, 15, 20, 30 persones, depèn de les dimensions del camp, i organitzem la jornada d'espigolament. No són jornades que acostumen a durar unes 3 hores, en què els voluntaris doncs, venen al camp a collir aquests aliments. Què fem amb tots aquests aliments, no? Una tercera pota imprescindible de la nostra activitat, les entitats socials, no?, que treballen per fomentar aquesta garantia, el dret a una alimentació saludable. Treballem amb entitats de tot tipus, no? I, per exemple, aquí al Prat, doncs, treballem molt amb la botiga del Prat, i són les mateixes entitats les que venen al camp a buscar els aliments, no?, que estem recollint en aquell moment. D'aquesta manera, sovint en menys de 24 hores, són aliments que acaben a taules de famílies que ho necessiten.
Clar, l'última d'aquestes activitats, de fet, l'hem tingut aquest mateix cap de setmana, aprofitant el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. Parlem una miqueta de com va anar, no sé.
Sí, això és una acció que aquest dia és el quart any que ho fem.
Sí.
Ho fem amb el suport del Departament d'Agricultura i ho hem batejat com Marató Jo Espigolo per l'Aprofitament Alimentari. És una acció reivindicativa, també festiva, no?, que emmarquem en el Dia Mundial de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari, que és el 29 de setembre, i el que fem és espigolar de manera simultània diferents punts del territori. També per apropar aquesta activitat a persones que potser habitualment no venen a espigolar, no?, o no coneixien, no?, aquesta acció de voluntariat. Aquest any ho vam fer a 6 zones diferents del territori, vam fer 6 espigolades a la vegada. Aquí el Parc Agrari del Baix Llobregat la vam fer, de fet, al Prat de Llobregat, sí. I en aquest cas doncs vam espigolar més de 2.000 quilos de síndries i melons amb una vintena de voluntaris i voluntàries, però el que dic, o sigui, és una acció que a la vegada, no, també la potència, no, és que s'estava replicant al mateix moment a diferents punts del territori, Tarragona, a Vilafranca, a Girona, també vam estar a Lleida i al Vallès. En total, la jornada va acabar amb xifres com 12.000 quilos d'aliments recuperats, unes 150 persones voluntàries, i per nosaltres ja és com un esdeveniment molt, bueno, essencial, no?, de la nostra entitat, i ja us dic, és un acte festiu per nosaltres, però també és un acte de visibilització de la problemàtica de les pèrdues alimentàries.
Sota aquest paraigües del malbaratament alimentari també, doncs, hi ha aquesta pota, no?, que hem parlat, que és també, doncs, aquest treball sociolaboral important que feu, no?, amb persones amb vulnerabilitat, també, doncs, aquest suport a les persones i aquestes entitats socials a les quals, doncs, els hi dona, no?, tot allò que s'espigola, però també hi ha una altra pota, per dir-ho d'una forma, que també, doncs, és aquesta eina de conscienciació, i aquí entra el producte és imperfecte, Perfect, no?, que és aquesta marca, no?, que vau posar en boga, doncs, ja fa 10 anys, de fet, també, quan vau néixer.
Sí, exacte, aquesta és una de les altres potes, no?, pilars, no?, de l'entitat. Sí. Nosaltres tenim un centre de producció, un obrador, situat també en el centre del Prat. En aquest cas, no?, és una empresa d'inserció, també. L'objectiu, no?, és donar oportunitats laborals a persones doncs, que per motius de vida han tingut més difícil, no?, el fet d'inserir-se en el mercat laboral, i alhora el que també fem doncs, és aprofitar fruites i verdures que també són imperfectes o que venen d'excedents de productors del territori i les transformem en un producte, no? Els hi donem una nova vida, un nou valor, no? Que són aquestes conserves és imperfect. Al final són conserves que també el que volen és transmetre un missatge a la ciutadania, no? Com deies, doncs, sensibilitzar per l'aprofitament alimentari. Tenim diverses games de conserves, totes elles són vegetals i 100% naturals. Tenim una gama de patés vegetals, marmelades, compotes, sofregits, cremes, Però vaja, l'objectiu també de l'Obrador és que és, al final no deixa de ser un laboratori d'innovació, que li diem nosaltres, per l'aprofitament alimentari, no? Que sigui un espai, o de fet és un espai, no?, on innovem, repensem, doncs, de quina altra, de quines noves maneres podríem crear nous productes circulars, no? Uh-huh. I que fomentin aquest aprofitament.
Uh-huh. Ara mateix quantes persones treballen en aquest obrador?
Ara mateix estan treballant entre tècniques i persones que segueixen itineraris d'inserció, unes 20 persones.
Déu-n'hi-do. O sigui, ha crescut, no?, amb aquests 10 anys, de fet.
Sí, tant l'equip, no?, com et deia inicialment, això és un projecte d'emprenedoria, no?, que va començar amb 3 persones.
Sí, sí.
Òbviament ens hem anat fet grans, ara també a la Fundació Espigolador són 20 persones, uh-huh, i a l'empresa d'inserció també 20 persones més. Sí.
De fet, amb aquesta línia és imperfect, que jo recordi l'any passat a la Fira Alimentària, a la Cooperativa Agrícola de la Prat, va presentar també doncs, un producte, no?, d'aquesta línia, que era un paté, si no recordo malament, que era de carxofa, que era una de les principals novetats que presentaven. Això vol dir que també treballeu amb d'una altra forma, no?, també de mà en mà, amb entitats com la cooperativa, que obriu el vostre obrador, no?,
m'he millorit. Sí, correcte. Nosaltres, a banda de la línia, no?, la marca és imperfect, també el que fem és obrir, no?, el nostre obrador a les necessitats dels productors del territori, uh-huh, i tenim una línia, no?, de producció per tercers, no?, això vol dir que si algun productor doncs, té excedents d'algun producte i vol elaborar una conserva, no?, uh-huh, sota la seva marca, nosaltres doncs, fem la formulació del producte, preparem l'etiquetatge, no?, com en el cas del que comentaves de la Cooperativa Agrícola del Prat, uh-huh, amb qui ja portem un temps, no?, treballant en aquesta línia i hem fet productes com paté de carxofa, crema de carxofa, no?, que al final també és com revaloritzar el producte estrella del Prat,
sí,
no?, i ostres, també és potent, no?, que estigui fet en un obrador del Prat i que a més té una vessant, no?, social, no?, circular.
Uh-huh. Aprofitant doncs, i encara parlant doncs, d'aquesta línia de productes, també encara doncs, hem de parlar d'un reconeixement, perquè ho dèiem al principi, no? El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació s'ha atorgat un guardó aquest estiu per a reducció del malbaratament alimentari. Com valoreu aquest premi?
Per nosaltres és un gran reconeixement, no?, al final a la tasca de l'obrador, i també és important, no?, que es doni visibilitat a la nostra marca i a projectes com el nostre, de cara a la ciutadania. Necessitem, no?, que la gent coneixi la marca, no?, que també doncs, la gent consumeixi la marca, per poder seguir pues, tirant endavant, no?, la nostra tasca i la nostra missió, que al final també és donar feina a persones, no?, i contribuir a aquesta reducció del malbaratament alimentari.
Uh-huh. Ara volíem preguntar també, ara fa doncs, pràcticament un any, va ser novembre del 2023, que l'Ajuntament us va encarregar el disseny d'una estratègia alimentària per la ciutat. Ara mateix com està aquest projecte?
Sí, nosaltres tenim diverses línies, no?, d'acció, no?, i una d'elles, no?, va molt enfocada a pues, projectes més de recerca, més d'assessorament, i aquest és d'un d'ells, no? Des de fa doncs, un parell d'anys treballem amb el disseny de l'estratègia alimentària del Prat, una mica amb l'objectiu d'acompanyar l'Ajuntament i també les entitats locals, uh-huh, a pues, planificar, no?, a dissenyar pues, quines accions es poden fer en el territori perquè el municipi avanci cap a aquest pues, objectiu d'assolir una alimentació saludable i sostenible.
A banda d'aquest doncs, treball que feu amb el consistori, també, a quines altres iniciatives, perquè al llarg de l'any veiem això, no?, doncs, notícies al respecte d'espigolades que feu d'arbres fruiters o altres iniciatives també que dueu a terme al territori per tal de conscienciar encara més a la ciutadania, no?
Sí, per nosaltres, per exemple, la sensibilització i la conscienciació ciutadana és també un pilar fonamental, de fet, uh-huh, també espigolant, no? L'espigolament és una eina en si mateixa de sensibilització. Estem apropant a moltes persones, sovint d'entorns urbans, al camp, no? I coneixen el producte local, uh-huh, el producte de territori, el producte de temporada. Però, per altra banda, tenim també altres línies, no?, més enfocades a agents educatius, no?, al món educatiu, com són projectes amb escoles, tallers, xerrades. Uh-huh. Després també, com comentaves, no?, tenim una línia, no?, d'espigolades d'arbres fruiters. Això ho vam començar, no?, amb proves pilot aquí al municipi, sí, del Prat. Després també a Barcelona doncs tenim un projecte bastant potent, no?, que es diu bueno, Barcelona Espigola, i que té com a materialització la marca, que és aquesta marmelada taronja amarga, no? Sí. Que cada any produïm amb arbres fruiters de la ciutat, però també és una línia, no, que hem anat seguint explorant, i de fet ara tenim en marxa un projecte que es diu Urbanita i que consisteix en, ostres, anem a veure, a part de taronges amargues, quins altres fruiters, no, que trobem als nostres pobles, no, als carrers de les nostres ciutats, podríem doncs transformar en productes que li donessin doncs aquest valor afegit, i també que evitessin que aquests fruits s'acabin convertint en residus.
Ja per acabar, Anna, torno a l'inici de la pregunta. Portem 10 anys d'espigoladors. Com de conscienciada creieu que està la ciutadania, i també quins reptes de futur teniu per endavant?
Sí, bueno, nosaltres pensem que no només s'ha de conscienciar la ciutadania, sempre que parlem de malbaratament,
sí.
Moltes vegades, no, es posa el focus en la ciutadania, i és veritat que doncs a les llars, no, es malbarata molt, és necessari que com a societat recuperem el valor dels aliments, no? És que sembla que és una cosa que hem perdut, no? També hem perdut com aquest relleu generacional de cuina, no?
Sí.
No hi dediquem temps. Llavors és necessari doncs recuperar això, però tots ens hem de conscienciar, no? Totes les baules de la cadena, doncs hem de ser conscients del problema, perquè al final totes som part d'aquest problema, i per tant totes podem ser part de la solució.
Molt bé, doncs hem parlat amb Anna Gras Brugulat, ella és responsable de comunicació de la Fundació Espigoladors. Moltíssimes gràcies per apropar-nos doncs a aquest projecte que doncs ja fa 10 anys que està en marxa i que té encara un llarg camí per recórrer. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Temps ara al Connectats per parlar d'esports i d'un nom propi, la Sarai Gascón, que és una destacada esportista terrassenca en natació adaptada. A les seves esquenes, a més d'altres competicions internacionals, porta 5 participacions en els Jocs Paralímpics, amb un bagatge de 9 medalles. Avui en sabrem més sobre aquesta esportista al Connectats. Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé, encantada d'estar aquí.
Molt bé. Deixa'm que saludi el Sergi. Em sembla que ja el tenim a punt. Sergi Estapé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé? Sí?
Sí, home.
Molt
si
bé.
Parlem d'esports, jo sempre estic bé.
Estàs a punt. Molt bé, doncs avui ens portes la Sarai, que és nedadora paralímpica, i jo el primer que t'he de preguntar, Sarai, és per què et vas iniciar en la natació.
Doncs bé, jo des de ben petita sempre m'havia agradat l'aigua, estava tot el dia al mar, a la piscina, i veia també a la televisió la natació, m'encantava, però mai pensava que tingués el nivell per arribar a competir, fins que un monitor em va veure nedar a la piscina i em va proposar entrar a l'equip de competició del Club Natació Terrassa. La veritat és que jo em vaig sorprendre molt, era com, no sé, com el meu somni fet realitat, i a partir d'aquí doncs vaig començar a competir.
Mm-hmm. I clar, imagino que la bola es va anar fent cada vegada més grossa, més compromisos, més competicions, fins a arribar a un nivell ja del màxim, el màxim nivell de competició. Has notat, no?, com t'ha anat requerint més implicació, més esforç, el fet d'arribar fins a l'èlit?
Sí, exacte. O sigui, des de ben petita, jo el meu objectiu sempre ha sigut millorar-me a mi mateixa, millorar les meves marques, i així a poc a poc doncs, he anat millorant, he anat escalant no, aquestes posicions. Primer vaig començar doncs, competint a nivell regional, després a nivell autonòmic, nacional, fins que vaig arribar a internacional a participar amb la selecció espanyola per primera vegada el 2005, si no recordo malament. I bueno, la veritat és que ha sigut una experiència única i que he après molt d'ella.
Sarai, hola, què tal?
Hola.
Què tal? Escolta'm una cosa. Bueno, diríem que l'última gran cita ha sigut París, no? No sé si vas tornar satisfet amb els resultats, si tenies alguns objectius que no va... Com va anar això? Com va ser l'experiència?
Doncs, bueno, una mica, per una part, molt contenta, perquè l'objectiu d'aconseguir medalla, doncs, el vaig aconseguir. No vaig aconseguir aquesta medalla de bronze en el relleu de 4 per 100 metres d'estils, però, per altra banda, les meves proves individuals no em van acabar d'anar d'allò massa bé i bueno, me'n vaig una miqueta amb l'espineta de que m'hagués agradat fer-ho millor. Però, tot i així, jo vaig anar allà a París a disfrutar i vaig donar-ho tot a cada prova, així que tampoc em puc demanar més.
Mm-hmm. Són normalment els esportistes que aneu a jocs, dieu sempre que és la competició que més espereu, no? Per què és tan important els jocs? No sé, hi ha mundials, hi ha altres campionats, però aquest potser és el que us agrada més.
Sí, bueno, perquè els jocs, doncs, bàsicament es celebren cada 4 anys, per tant, en aquests 4 anys és el període en què ens preparem per als següents, ja, i entremig, doncs, estan normalment aquestes competicions també molt importants, com poden ser campionats d'Europa o campionats del món, que no són menys importants, però que no és la competició com de referència per qualsevol esportista que són uns jocs, no? Participar en uns jocs olímpics o paralímpics pot ser bueno, és la meta més gran per a qualsevol esportista i per això doncs, ens referim així.
Deixa'm, el que és la natació adaptada, hi ha diverses, està estructurada en diferents categories. Tu en quina estàs?
Sí, a natació adaptada el que es fa és que hi ha diferents categories perquè com hi ha diferents nivells de discapacitat, doncs es fa en un sistema de classificació mèdica perquè així tots puguem nedar amb les mateixes igualtats de condicions. És a dir, no és el mateix una persona que és deficient visual, que va amb cadira de rodes, o jo mateixa que em fa alta part de l'avantbraç esquerre. Jo competeixo en la categoria S9 i pot ser, doncs, totes no tenim la mateixa discapacitat, però són semblants, no? Equiparables perquè puguem nedar en un nivell similar.
És el just, no? Perquè si no, clar, llavors hi hauria molta diferència, no? Potser?
Clar, exacte. O sigui, doncs, en el nostre món paralímpic, doncs, hi ha gent que li falta les 4 extremitats, hi ha gent que és deficient visual o que no veu res, hi ha gent que també és discapacitat intel·lectual i per la natació, doncs, depèn de la discapacitat que tinguis, doncs, pot ser més hàbil o menys en un estil o en una prova diferent i per això ho fan per adaptar-se a lo millor i perquè sigui el més just possible.
Mm-hmm. Deixa'm tornar als jocs, vas debutar, bueno, molt joveneta, no? A Pequín 2008 ha plogut, no?, des de llavors.
Sí, la veritat és que sí, o sigui, imagina't, ja he participat en 5 Jocs Paralímpics, la veritat és que no m'ho hagués imaginat en la meva vida, i sí, a Pequín 2008 vaig participar amb només 15 anys, i bueno, puc dir que encara que el joc és la competició més important per qualsevol esportista, jo cada joc l'he viscut d'una manera completament diferent, no? Els primers vaig ser molt joveneta, després doncs ja sabia els següents de què anava i progressivament doncs l'he viscut diferent, però la veritat és que de manera molt intensa i ho he gaudit molt amb els meus companys i sobretot disfrutant molt de l'experiència de viure els jocs.
O sigui, si et pregunto amb quins et quedes, no sabries què dir o sí?
Ostres, no. Jo crec que no em puc quedar amb caps, perquè és que de tots m'he portat una lliçó, de tots he après, de tots he gaudit, de tots també ho he passat malament, a parts iguals, no? Perquè també els esportistes no és tot sempre de color de roses, no? Per dir-ho d'alguna manera, A vegades només es veuen els resultats, les medalles, però darrere tenim molt sacrifici, molt esforç, coses que deixem de costat. Després també hi ha potser proves, no?, que no ens van del tot bé, i ens tenim que superar tots aquests obstacles, i jo crec que de tot s'aprèn, de les coses bones, de les no tan bones, i jo crec que tots els jocs els he viscut molt intensament, però bueno, sí que és cert que els meus primers jocs a Pequín, com no sabia el que m'anava a trobar, sí que pot ser que hagin sigut els més sorprenents per mi.
Abans, quan el Sergi... perdona, Sergi, quan tu li, quan li demanaves a la Sarai per què són tan importants els Jocs Olímpics, a banda de la competició, és una experiència que jo m'imagino, Sarai, que té molt a veure amb la convivència, amb el compartir durant tots aquells dies, doncs, precisament, el dia a dia, no?, entre vosaltres, entre els esportistes, perquè no hi ha moltes oportunitats en què us pugueu trobar i conviure d'aquesta manera.
Clar, totalment. O sigui, els Jocs Olímpics i Paralímpics són l'única competició que compartim en diferents esports, perquè quan anem als campionats d'Europa o als campionats del món, doncs cada federació de diferents esports l'organitzen per separat. Llavors només tenim l'oportunitat de compartir aquella experiència amb la gent del nostre esport. Però en els Jocs Olímpics sí que vivim durant 2-3 setmanes en una villa que és com una ciutat petita amb els millors esportistes de tot el món i de tots els esports, i convivim allà, entrenem, mengem, dormim, fem de tot, no? I compartim també aquells nervis previs a la competició, les expectatives, els èxits, els fracassos. Llavors és com tot superintens, molt maco, i llavors també com estem allà molt units, doncs tenim l'oportunitat de conèixer gent arreu del món, de cultures diferents, i és molt enriquidor, i que després doncs seguim tenint també fora de l'esport aquesta
relació, aquest contacte, aquesta amistat,
no? Aquesta relació, exacte.
I tant.
I serà, i si et dic Los Angeles 2028, que t'hi veurem o no?
Ostres, ara m'enganxes, una mica així, doncs mira, no sé què dir-te. Ara, a partir d'ara, bueno, fa uns anys ja vaig pensar que el millor era anar pensant any a any, perquè, bueno, ja em vaig fent gran, no sé les ganes que tindré, però, bueno, de moment el que sí que puc dir és que l'any que ve, al setembre, hi ha Mundial a Singapur, i sí que aniré a tope a la meva preparació per aconseguir anar a aquest Mundial. Després, a Los Angeles, que encara queden 4 anys, doncs és molt difícil dir que sí, però aniré any a any mirant doncs la meva motivació que tinc per seguir.
Però, aviam, si no m'equivoco, els Jocs a l'or no l'has aconseguit, no?
No, és la medalla que m'ha faltat aconseguir.
Per això et dic,
sí.
No sé si tens allò, et queda... Ai, aviam, m'apuro aviam si puc anar allà i aconseguir-lo o no, no hi penses.
Ostres, jo ho trobo pràcticament ja impossible, l'or, la veritat. O sigui, sent sincera, perquè, o sigui, penso que on he estat millor d'estat de forma va ser a Rio 2016, on vaig aconseguir 3 medalles de plata. Des de llavors, o sigui, sí que he aconseguit fer-ho molt bé. De fet, en Tòquio, a Tòquio 2020-2021, amb el de la pandèmia, també vaig aconseguir fer molt bona marca, vaig aconseguir fer rècord d'Europa i medalla de plata també, i de bronze, i ara he aconseguit una altra medalla, però clar, em vaig fent gran, les meves rivals cada vegada són més joves, es va fent més complicat, no? I ja he participat a 5 Jocs Paralímpics. Si arribés als meus 6 anys, la veritat és que seria una passada ja.
Es parlen molt de que et fas gran, però encara ets jove, Sarai, tampoc. Jo podria dir-ho que sóc gran, però tu...
Sí, però penseu que a la natació es comença molt jove. Jo amb 12 anys ja estava entrenant cada dia al matí i a la tarda. Em llevava a les 5:15 del matí per començar a entrenar a les 6, després anava a l'escola i al sortir de l'escola tornava a entrenar. Això només amb 12 anys. Clar, ara d'aquí un mes en faig 32. Porto ja 20 anys entrenant a un nivell altíssim, no? Amb rivals en un estat superalt també, i a vegades també és difícil arribar, però encara és més difícil mantenir-se, que és el que també he anat fent aquests últims 8 anys, i bueno, si pogués encara estirar una mica i arribar a Los Angeles ja seria una passada.
De fet, tu que ets de Terrassa com jo, saps que hi ha un altre esport aquí molt, molt arraigat, que és l'hoquei, que sempre ho diuen, no? És a dir, fan diríem, vida d'esportistes professionals, però després tampoc els hi reporta econòmicament, sinó que és un sacrifici que es fa pràcticament, es fa moltes vegades per amor a l'art, entre cometes, no?
Sí, totalment, o sigui, els esports així, per dir-ho, minoritaris no es donen per viure. A lo millor sí que és cert que ara, amb el tipus de beques que hi ha, almenys en natació adaptada, doncs, si aconsegueixes una medalla a nivell mundial, sí que tens una beca per poder viure, però si no, doncs, si quedes quart cinquè del món, que ja és una passada, doncs, no tens la suficiència econòmica, no?, per subsistir. Per tant, ho fas, com ho deies, per amor a l'arte i per aconseguir, doncs, els teus reptes, els teus objectius, aconseguir aquella medalla, no?, que tan ànsies. Bàsicament ho fem perquè ens encanta, ens agrada l'esport, aconseguir els nostres objectius i també ens agrada superar-nos.
Escolta, Sarai, tu actualment amb quin club estàs nedant?
Ah, el Club Natació Terrassa.
El Club Natació Terrassa. Sempre t'has mantingut al Terrassa?
Sempre.
Sí, no? Mm-hmm. I quan et prepares i quan t'estàs entrenant per anar a uns Jocs Olímpics, també, o alguna vegada has anat a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat?
Sí, bueno, de fet he tingut etapes. Vaig començar entrenant al Club Natació Terrassa i vaig anar als meus primers Jocs estan entrenant al Club Natació Terrassa amb natació convencional, amb gent que no té discapacitat. Després me'n vaig anar al CAR, que vaig estar un parell de jocs, o sigui, Rio 2016 i Londres 2012, que vaig estar al CAR. Després vaig tornar al club, on vaig participar uns jocs també entrenant al club, i després vaig tornar al CAR. He anat i venint, diguem. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, escolta...
La Carme tira cap a casa.
Tira cap a casa? No, però és que...
Totalment, com a casa, cap lloc.
És que no, t'ho dic perquè les instal·lacions del CAR són les que acullen els esportistes que aneu normalment a Jocs Olímpics i Paralímpics, seleccions, i en el cas de la natació i de la sincro, doncs hi ha molta activitat. Sarai, que si decideixes anar a Los Angeles, si t'ho repenses, avisa el Sergi, que tornarà a convidar.
Em doni l'exclusiva.
Molt bé, doncs, escolta, una abraçada, que vagi molt bé.
Una altra per vosaltres, que vagi bé.
Gràcies, Sergi, adéu.
Adéu.
Adéu, adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest cap de setmana no us podeu perdre l'estrena de Hamlet a la fàbrica de creació Struc a Sabadell. Sergi Belbé, el director artístic de l'obra, ha adaptat la tragèdia més coneguda del gran William Shakespeare i l'ha convertit en un monòleg protagonitzat per l'intèrpret Enric Cambrai. Per tant, si voleu un clàssic de tots els temps però adaptat a nous formats i ben atrevits, tindreu la primera entrega a Sabadell aquest dissabte a les 8 del vespre. La setmana que ve, dissabte, a la mateixa hora, es farà la segona part. Atenció, perquè Sabadell és de les primeres, si no la primera ciutat després de Barcelona, on es representa aquesta funció. I ara escoltem Ofèlia, una de les protagonistes de la tragèdia.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Gràcies a la seva professió com a professora d'institut i també gràcies a la possibilitat de tenir tracte amb milers d'adolescents, la Marta Vallverdú va publicar al juliol, a través de l'editorial Pont del Petroli, un nou llibre anomenat Odissees quotidianes, una obra que plasma diferents històries literàries, trajectòries individuals que poden ser llegides com arquetípiques i com actituds col·lectives que transcendeixen juntament en ells els adolescents. Marxem fins a Badalona per poder parlar amb l'escriptora del llibre, la Marta Vallverdú, i també el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs, precisament avui, a les 7 de la tarda, a l'Espai Betúlia, hi haurà la presentació d'aquest llibre, però abans tenim aquí a la Marta Vallverdú. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Anem a parlar, no?, d'Odissees quotidianes. Quan i com et vas inspirar per escriure aquest llibre?
Bé, jo d'entrada no era una escriptora de ficció. Jo era professora d'institut, d'un institut de Badalona que es diu La Llauna, ja el coneixeu, però sempre he sigut una persona polifacètica. I mentre exercia la docència, paral·lelament, a les poques hores lliures que em quedaven, em dedicava a la investigació cultural. De la investigació cultural va donar com a fruit un assaig que es diu El seixantisme, que tracta la cultura catalana dels anys 60, i vaig haver de, per la pressió d'enllestir aquest llibre, que era un llibre molt ambiciós, vaig haver de deixar la docència. La vida m'ho va posar fàcil, perquè jo en aquell moment em podia jubilar, perquè tenia 60 anys, i, per tant, vaig aparcar una trajectòria de la meva vida que havia sigut fonamental, el contacte amb l'alumnat, als quals havia dedicat més de 30 anys. Per tant, era una part molt nuclear de la meva vida, de la meva trajectòria. Llavors, vaig acabar l'assaig sobre el seixantisme i em vaig adonar que havia escrit molt sobre els joves dels anys 60, però no havia escrit d'uns altres joves que eren aquells que m'havien acompanyat durant els 30 anys, els meus alumnes. I llavors vaig tenir un sentiment, una emoció de nostàlgia, i vaig decidir regalar-los un llibre. Per tant, vaig començar a escriure unes narracions que tracten sobre aquests adolescents que jo havia conegut durant la meva trajectòria com a docent.
Quan parles d'aquestes narracions, són narracions independents o entre elles hi ha un fil conductor?
Són independents. Odissees quotidianes es tracta d'un recull de 20 contes. 20 contes. Tenen en comú que tots els protagonistes abracen des dels 14 fins als 19 o 20 anys. Per tant, tracten l'adolescència. I, clar, doncs, de què parlen aquestes històries? Parlen de les odissees quotidianes d'uns estudiants que de vegades tenen aventures extraordinàries i de vegades tenen uns episodis singulars que jo volia consignar per escrit i fer-ne un exercici literari.
Quines són aquestes temàtiques de les que estàs parlant, de les que puguis explicar, també?
Sí, bé, de fet, són bastant arquetípiques. Intento explicar, a través d'aquestes 20 històries, diverses circumstàncies vitals per les quals passen uns nois i noies que viuen aquesta edat, la majoria dels quals es troben en un institut i, per tant, són personatges absolutament diversos, des de a personatges alegres, personatges tristos, personatges que es volen menjar el món mentre que d'altres en volen fugir, alguns són gamberros, d'altres són perfeccionistes, uns són penjats, d'altres són potser un nini. Hi ha diverses tipologies, però tots passen per l'experiència de fer-se grans.
I quan parles d'aquestes històries, d'aquestes narracions, parlem d'històries reals o fictícies? És a dir, aquests personatges, t'has inspirat en alumnes en concret?
Bé, quan els meus lectors comencin a llegir el llibre, que el llibre, de fet, ja fa més de 2 mesos que està editat, quan el comenceu a llegir, us preguntareu: això que expliques és inventat o és real? Bé, doncs, deia William Faulkner, un narrador molt important d'Estats Units del segle XX, que quan s'escriu ficció s'han de tenir presents 3 coses. Una és allò que t'explica la gent, allò que observes. En segon lloc, la teva pròpia experiència. I en tercer lloc, la imaginació. Per tant, d'una banda, clar, hi ha coses que sí que han passat realment, que formen part del que jo he robat als altres. M'han explicat, he sigut testimoni. Però després també hi ha la meva pròpia experiència vital. Jo com a docent, jo com a amiga d'aquests nois i noies, també tinc una experiència d'ells. I també jo vaig ser adolescent. I en tercer lloc, doncs, la imaginació, que salpebra, transforma, manipula aquestes històries. Per tant, tot i que algunes històries estan basades en odissees particulars d'algun personatge real que va existir i que va ser alumne de la Llauna, queda absolutament transformat a través de la imaginació, perquè ningú es pugui sentir al·ludit.
I també a través de la teva perspectiva, no?, al veure com a professora les seves vides. Clar, però llavors podem veure la teva opinió, punt de vista, dins d'aquest llibre, o només són històries on hi ha una reflexió amagada?
Bé, la meva opinió, per més que no vulgui, existeix, perquè, evidentment, jo sóc una persona que quan observo i escric tinc, evidentment, una opinió, però no vull que sigui que siguin històries didàctiques. No m'agrada donar una moralina a les històries. Jo el que vull és descriure, explicar de manera neta, de manera oberta, perquè qui llegeixi pugui arribar a unes conclusions. Per tant, la meva perspectiva serà una perspectiva de persona adulta, evidentment, però que mira aquests personatges en comprensió, amb humanisme i amb empatia.
Perquè cada història tracta un tema diferent?
Són 20 històries diferents. Algunes tenen vincles, perquè alguns temes, doncs, són els típics temes que pot aparèixer en la vida d'un estudiant d'un institut. El tema central, jo diria que són les primeres experiències de les coses. Quan ets adolescent, et trobes amb les primeres vegades de moltes coses. La primera vegada que t'enamores, per exemple. La primera vegada que connectes, potser, amb la mort, amb la malaltia, d'una manera ja més conscient, d'una manera més seriosa. Per tant, aquest és un tema que podria ser un tema vinculant a diversos d'aquests contes. Deia Stevenson, per exemple, que la primera vegada que una persona veu sortir el sol, o la primera vegada que una persona s'enamora, allò li deixa una empremta absolutament indeleble, virginal, que no es pot treure mai. Bé, per tant, moltes d'aquestes històries tenen a veure amb aquestes primeres vegades. Té molt a veure amb les relacions amoroses. També és un moment de la vida en què els personatges afirmen i es defineixen amb un gènere determinat, amb una inclinació sexual determinada. També són uns personatges que donen molta importància a l'amistat, també es troben a la solitud. Per tant, bé, són diversos matisos que creen un calidoscopi matisat.
Perquè també, parlant del procés de creació d'aquest llibre, tu deixes l'institut, anys després decideixes fer aquest llibre d'Odissees quotidianes d'aquests adolescents. Et vas commoure en algun moment al recordar o en escriure històries d'aquests que havien sigut alumnes teus?
Aquestes històries m'havien commogut. Quan hi pensava, m'emocionaven. Però en el moment d'escriptura entres en una actitud diferent. Hi ha com una certa distanciació del que estàs explicant. Perquè en aquell moment és molt important que estiguis molt pendent de que allò que has viscut o que tens en la ment ho puguis transformar en una prosa que sigui neta, que sigui literària, que sigui comprensiva. Per tant, jo penso que l'emoció ve abans del procés d'escriptura.
I dins de tot aquest llibre també podem trobar simbolismes o metàfores?
Bé, aquest és un dels elements d'exercici literari que he fet en el llibre. No sé si una lectura ràpida ho permet, però una lectura aprofundida crec que sí que ho denota. Cadascuna de les històries, bona part d'elles, estan vinculades a un element que jo anomenaria un leitmotiv, és a dir, un símbol, un element que vol representar el contingut de la història. Per exemple, en el primer conte, el vol de les orenetes vol representar aquest xicot que es deixa portar per la vida. En el segon conte, Odissea, comença amb un cel estrellat, un cel de diamants estrellat, i aquest element, aquest cel nocturn, serà un element que repetirà al final de la història i voldrà representar la família, el vincle familiar, el goig de tenir una família, i així successivament.
Doncs també ara, Marta, abans d'acabar i parlant de metàfores sobre la... Tenim el llibre aquí davant, la portada, que apareix doncs un vaixell de paper i una esponja per rentar els plats, no? Què simbolitza, no, això?
Bé, aquest llibre que està editat per Edicions Pont de Petroli, he tingut la sort de ser acompanyada i assessorada per un dels seus editors, per Joan Puche, que es va posar en contacte amb un dissenyador, poeta visual andalús, Amador Risueño, i ens va regalar aquesta bella imatge que representa aquestes aventures, potser humils, com pot ser una aventura, un viatge que podem entaular amb un vaixell de paper, en un mar també humil, com pot ser el color blau d'una esponja. Però algunes d'aquestes històries no són només humils, algunes realment són singularment extraordinàries.
Doncs amb aquesta frase final ho deixem aquí. Moltes gràcies per passar-te pel Connectats i també molta sort avui a la presentació, que vagi super, super bé.
Gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Amb la Marta Vallverdú i el seu llibre Odissees quotidianes, avui tanquem aquest Connectats de dimecres. Ja sabeu que continuem preparant l'edició de demà, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, que acabeu de passar una molt bona tarda. Acabeu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ràdio Sant Cugat.